Tiringús, passeu, passeu, de les 6:02, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
del... La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comenzamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta, y lo vamos a hacer con la información que nos facilita Josep Martínez sobre las actividades que están realizando diversas organizaciones en apoyo a la ciudadanía griega. Buenas noches, Josep.
Buenas noches, Enrique. Doncs sí, un seguit d'entitats del País Valencià, entre elles Carre Volta, ha estat organitzant al llarg d'estos últims dies diverses activitats de suport a la ciutadania grega, perquè, com sabeu, este diumenge són les eleccions generals que poden suposar un punt d'inflexió si guanya Syriza i hi ha pressió per a canviar les polítiques de retallades i neoliberals que s'estan imposant des d'Alemanya. Per aquest mateix motiu, diumenge 25, després demà, a partir de les 8, a Carre Volta retransmetrem en pantalla gran les eleccions. Esperem que vingueu aquest acte que pot ser la primera fita d'un any que promeser del canvi, per fi. Bona nit, amics i amigues. Benvinguts al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui tindrem en primer lloc una entrevista que farà el nostre company Adrià Martínez a Pep Rosselló de l'associació Llavors d'Ací. Per a continuar, el mateix Adelí ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí i, finalment, Eli Tomàs ens contarà la programació de Carre Volta per a la pròxima quinzena. Ara passem al bloc central del programa, que serà l'entrevista que farà el company Adelí Martínez al voltant de la biodiversitat agrària. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Avui està amb nosaltres Pep Rosselló, soci de Llavors d'Ací, enginyer tècnic agrícola i licenciat en ciències ambientals i citricultor ecològic. Bona nit, Pep.
Bona nit a tots.
En principi, ens agradaria que ens explicares com naix l'associació Llavors d'Ací.
Llavors d'Ací naix ja fa 7 anys de la necessitat de recuperar varietats tradicionals que estan desapareguent ràpidament, sobretot hortícoles, també davant la manca d'accions de l'administració i perquè des de l'agricultura ecològica es nota la necessitat de tindre llavors de qualitat per als cultius. I això són un poc els motius pels quals un grup de gent decideix organitzar Llavors d'Ací com una associació que recupere, conserve i valoritze les varietats tradicionals.
I Llavors d'Ací, qui la forma? Només llauradors, tècnics, agrícoles com tu?
Llavors d'Ací és una societat oberta, és una associació interdisciplinar. Pot ser soci qualsevol persona interessada per la conservació de les varietats tradicionals i el seu ús dins d'uns models d'agricultura sostenible i alimentació sana. És a dir, poden haver, de fet, hi ha professionals, tècnics, però també consumidors, aficionats, estudiants, en fi, qualsevol persona preocupada pel tema de les llavors i el que implica pot ser soci de Llavors d'Ací.
Com dueu a terme la tasca de preservació i promoció de les varietats tradicionals agràries?
El primer que fem és recollir llavors de comarques, de pobles, de gent major que encara les té per a que no desapareguin. En aquesta recollida, junt a la llavor, també arrepleguem el coneixement associat a aquestes llavors. Aquestes llavors es guarden, es conserven, s'ofereixen primer als socis de Llavors d'Ací, però qualsevol persona interessada també pot demanar llavors ací i li facilitem o li facilitem el contacte on es pugui trobar, i al mateix temps també fem tasques de divulgació, pues fem intercanvis, cates de varietats tradicionals, presentacions públiques, perquè la llavor no només estigui recollida i conservada, sinó que ha de ser coneguda pels ciutadans i pels consumidors perquè puguen triar.
Una altra de les finalitats de l'associació és que reclameu el retorn del dret dels agricultors a decidir sobre els recursos genètics agraris. Explica'ns un poquet aquesta qüestió.
Sí, sí. Pensem que este és un punt fonamental en els objectius de llavors d'ací i és un tema bàsic per a l'agricultura sostenible. Durant segles, les llavors han estat en mans dels agricultors. Totes les varietats que tenim avui dia són fruit dels seus anys de millora, de selecció, d'intercanvi, de conservació, però actualment en el model d'agricultura industrial les llavors han passat a ser un insum més que l'agricultor compra a l'indústria i s'ha perdut aquesta tasca de selecció, adaptació a la localitat i de qualitat que feien els llavors tradicionals. Llavors pensem que les llavors no són un insum més, són una part fonamental del treball de la producció d'aliments i pensem que les llavors estan bé en mans dels agricultors, que són les que els han cuidat durant segles i permetria una adaptació i una millora contínua a la localitat. Llavors pensem que això és molt, molt important en els models d'agricultura sostenible.
Tots aquests aspectes que ens estan comentant estan molt relacionats amb el concepte de sobirania alimentària, veritat?
Sí, sí, no es pot ser sobirà en la teva alimentació si no controles el principi de tot aliment, el principi de tot cultiu, que són les llavors. Per això pensem que junta la terra, l'aigua, les llavors són elements bàsics i no poden estar sotmesos als empreses estrangeres o d'interessos de mercat. Això ha d'estar en mans dels agricultors.
Parlant un poc del tema més ampli de l'agricultura ecològica, un dels mites és que l'agricultura ecològica no és productiva a gran escala, que a més resulta cara per als consumidors. Consideres que això és cert?
No, no, en cap cas. És a dir, l'agricultura ecològica és més eficient en l'ús dels recursos disponibles que l'agricultura industrial. L'agricultura industrial està basada sobre els combustibles fòssils no renovables de preu incert i en subvencions polítiques, són preus polítics. L'agricultura sostenible, l'agricultura ecològica, per contra, augmentaria l'eficiència en l'ús de recursos locals, reduiria l'impacte de l'agricultura moderna, milloraria l'ambient, milloraria la sanitat i l'alimentació. Per tant, no és cert que l'agricultura ecològica no pugui alimentar la població. Precisament és la implantació dels models industrials la que ha fet desplaçar les agricultures tradicionals en molts llocs del món i és on ha aparegut el problema de la fam. Vull dir, no és un problema tècnic, l'agricultura ecològica conservaria i allargaria l'ús de recursos i alimentaria bé la població, però té davant els problemes de la implantació actual de l'agricultura intensiva, que és la que domina el mercat.
Per què actualment al consumidor li resulta tan car adquirir els productes provenients de l'agricultura ecològica?
L'agricultura ecològica és un sector en creixement, és encara jove, i necessita millorar l'eficiència dels seus canals de distribució. Si el producte ecològic entra en els canals convencionals de distribució d'aliments, els intermediaris li carregaran els marges que estan acostumats. Per això no es tracta de l'agricultura ecològica, no es tracta només de la producció d'aliments, sinó que és necessari que considerem la distribució i el model de consum en el qual aquests aliments realment són adequats. Llavors, jo crec que en el temps això anirà baixant i ser diferencial. També és de veres que el consumidor no té per què anar a comprar aquests productes a llocs especialitzats on carreguen moltes comissions. Estem en un territori que el llavor està proper, el consumidor pot apropar-se i pot arribar a convenis i tractes amb els productors per a que arribar a un acord de preu just en el que siguin beneficiats els dos. Jo crec que aquest és el futur.
Perquè actualment dona la sensació que la societat en general està més interessada en consumir productes ecològics i en grups de consum. Això creus que és realment un canvi? És una situació de moda?
Jo crec que indica el canvi i el camí per on van les solucions. És a dir, molts consumidors són conscients de la importància de l'alimentació en la salut, sobretot en matrimonis joves, en xiquets, gent que es preocupa per la seva salut. Llavors veu que el producte ecològic està, no té residus, el medi en el que es produeix es conserva millor. Jo crec que això és la solució. El que passa és que encara falta aquesta estructura i aquesta distribució ecològica que sigui eficient. Pot haver hagut un component de moda. Estos anys que són tan difícils, pues els consumidors conscients han mantès la seva aposta pel producte ecològic, s'ha mantès la venda. És a dir, que pot ser que un percentatge de consumidors siguin de moda, però la gran majoria de la gent que consumeix ecològic és després d'una reflexió sobre la importància de l'alimentació en la salut.
Ja hem parlat dels consumidors. D'altra banda, el llaurador, el productor convencional, quina relació té en aquest tipus d'iniciatives de preservar la biodiversitat agrària, de produir agricultura ecològica?
L'agricultor convencional està atrapat per els engranatges de la producció industrial, un model de producció que li ha dit sempre que s'especialitza i que faci molts quilos d'un producte i que en això podrà viure, i el professional es troba en que quan més quilos fa d'aquest producte el preu més baixa i que continua. I és una dinàmica difícil d'eixir perquè està tot lligat, els pesticides, els fertilitzants, les llavors, els preus de venda. El que cal fer és qüestionar aquest model de producció d'aliments i situar-nos en un altre context on la producció siga sostenible i el consumidor reconeix i valora la qualitat d'aquests aliments i paga un preu just per ells, en el que tots siguin beneficiats. Però això implica un poc eixir-se'n de la dinàmica d'aquests models intensius de producció.
Des de les institucions, com es tracta aquest tema? Hi ha ajudes, hi ha suport, dona facilitats?
La veritat és que quasi tot el que s'ha fet a nivell valencià des del punt de vista de l'agricultura ecològica s'ha fet des del sector de la producció, des dels propis agricultors implicats. L'administració ha seguit simplement la legislació que arribava d'Europa i s'ha limitat a seguir l'evolució d'aquests temes, però no se li pot reconèixer un interès especial ni una potenciació especial. Deuria ser una ferramenta bàsica, és a dir, una administració pública hauria de promocionar aquelles pràctiques i tècniques més sostenibles que conserven, que no impacten i que damunt són més saludables.
Per acabar, la gent, tant productors com consumidors que vulguin contactar amb l'associació, com ho poden fer?
Tenim una pàgina web, que és Llavors d'Ací, posant-ho en qualsevol cercador apareixerà la pàgina, ahir es veu les activitats que realitzem, els telèfons de contactes, o apropant-se a qualsevol de les activitats que fem al llarg de l'any, que en són moltes. Tenim com a mínim 5 intercanvis de llavors per tot el territori. Darrer diumenge de febrer en Turballos, prop de Muro del Coll. Després tenim un intercanvi en Llíria, tenim un altre en el Jardí Botànic de València, tenim un altre intercanvi en Almassora. Apropant-se a qualsevol d'aquestes activitats es pot contactar i veure què està passant allí i com funcionem.
Moltes gràcies, Pep, per haver estat amb nosaltres.
De res, gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres avui el deu de Santa Teresa, Pep Rosselló, soci de Llavors d'Ací, enginyer tècnic agrícola i licenciat en Ciències Ambientals i citricultor ecològic.
Per a continuar, Adri Martínez ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí.
Una banda arrelada a l'Horta que enguany farà 20 anys, amb Besugo. Amb el pas del temps, la formació ha tingut molts canvis, però manté sempre una refrescant barreja d'esca, reggae i rock. L'any passat va publicar Noves Tradicions, on, a pesar de tindre només 5 cançons, la banda amplia els seus registres sonors respecte als seus 4 treballs anteriors. Vibrant guitarres, ritmes galopants i un lloc privilegiat per als cors i la secció de vent ens acompanyen en un camí que ens portarà per l'Horta, el Carib i les nits d'estiu seguint el camí del Carraixet. Besugo no abandona el to compromès de les lletres i el seu aire festiu al que està acostumats aquesta big band de la Jamaica de l'Horta en els seus directes. Escoltem ara Canta al Ras, que ens empenya a tornar a caminar per les nostres sendes i per les places que ens recorden d'on venim i cap on hem d'anar. Tomàs ens contarà la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Bona nit, Eli.
Hola, Josep. La programació de Carrer Volta per a esta quincena és la següent. Actualment continuen les exposicions de Susana Roig, Una mirada a un mundo, a la sala d'exposicions, i Retratos en el gato grosso, de Jordi Montferrer, a la cafeteria. Recordeu que l'horari de la sala d'exposicions és de dilluns a divendres, de 6 de la vesprada a 10 de la nit, i a la cafeteria de dilluns a divendres, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit. El diumenge 25, a les 8 del matí, es quedarà a la plaça Manuel Sánchez Guarner, a la Pantera Rosa, per fer la quedada de senderisme, al Pla dels Avencs i Barranc de Manesa, una excursió de dificultat mitjana de 4 hores i mitja de durada. Per apuntar-vos, telefoneu al 96-392-2088. Repetisc, 96-392-2088. O escriviu un correu a collaexcursionistacr@gmail.com. El diumenge, també a les 8 de la vesprada, es farà a Carrer Volta la retransmissió de les eleccions gregues. El dimecres 28, a les 7 i mitja, Treball Social i Cinema, una reproducció de Paraíso Travel, de Simon Brand, presentat i moderat per Blas Burguet, i després es farà un sopar fòrum. El dijous 29, a les 8 de la vesprada, Poesia per la Revolta, Estitja i els dubtes i els glaçons, amb Antoni Xumet i Josep Lluís Roig. El divendres 30, a les 8 de la vesprada, sorteig Art per la Revolta, on es sortejaran les obres de l'exposició Art per la Revolta. A la nit, a les 11, Budelleria. Com ja sabeu, la budelleria, servei públic, són conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors o oradores especialitzats, xerraires internacionals, participants, Álvar Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Mariano Gay, Núria Muñoz, entre altres. Els tallers de Carrer Volta són els següents. En primer lloc tenim escriptura terapèutica, una activitat enriquidora i gratificant, i es faran els dijous de 11 i mitja a 1. S'aportaran 10 euros per sessió, i per a la informació i inscripcions teniu un correu amparo.belmut@gmail.com. Repetisc, amparo.belmut@gmail.com, o el número de telèfon 649-657721. Repetisc, 649-657721. També està el taller d'escriptures dramatitzades per a totes les edats, i es farà de dilluns de 10 i mitja a 12 i mitja. Finalitzarà el diumenge 17 de maig. L'aportació serà de 35 euros al mes, la professora serà Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral, i el telèfon al que podeu cridar és 676-36-11-33. Repetisc, 676-36-11-33. Taller de biodança, impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança SRT, formades en l'Escola de Biodança SRT de València, membres actives de l'Associació de Facilitadores de Biodança de València. Es farà els dilluns de 7 a 9 de la nit i l'aportació serà de 50 euros al mes. Per a més informació, el número de telèfon és 677-76-0503. Repetisc, 677-76-0503. Taller de conversa d'anglès, impartit per Jill Meredith, graduada universitària i nativa dels Estats Units. Serà els dilluns de 7 i mitja a 9, en una col·laboració de 12 euros per sessió o 40 euros al mes. Per a més informació, crieu al número de telèfon 691-91-72-60. Repetisc, 691-91-72-60. Taller d'iniciació a la cesteria, taller de manualitats en ratan, impartit per Marifé Navarro. És dimarts de 10 a 1, en una aportació de 32 euros al mes. Per a més informació, crideu al 656-231097. Repetisc, 656-231097. Taller de tango, impartit per Luciano Blanco. Els dimecres de 9 a 10 i mitja. Aportació 10 euros per classe o 35 euros al mes. Per a més informació, 657-47-3638. Repetisc, 657-47-3638 o a Carrer Volta. Taller de ioga per a tots i per a totes, impartit per Enar Tardón. És dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, en una aportació de 15 euros al mes. Taller d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal. És dimecres, cal sol·licitar hora, en una aportació de 25 euros per classe. Per a més informació, crideu al 620-58-2878. Repetisc, 620-58-2878. Taller de Pilates, mètode apte per a totes les edats, impartit per Janos Lozano, dijous i divendres, de 2:30 a 3:30, en una col·laboració de 25 euros al mes, places limitades. Taller de Valencià, nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, és divendres de 10 a 11:30, en una aportació de 15 euros al mes. I taller de voluntariat per Valencià, informa't a Carrevolta en la web www.voluntariatpelvalencià.org.
I fins així el programa d'avui, esperem que us hagi agradat i vos esperem d'ací 15 dies, així al Déu de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Félix.